Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 8 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons, que aquest dimecres l'obrim amb l'espai República, Guerra i Franquisme, amb la col·laboració de l'historiador José Fernando Mota. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un dia que coincideix amb una efemèride destacable en aquest període que anem abordant aquesta temporada.
Sí, precisament aquest himne que ha sonat va sonar a Sant Cugat un 21 de març de 1937, perquè el president Companys va venir a la població, llavors ja Pins del Vallès, a inaugurar el primer campament premilitar de Catalunya. Campament, llavors, que he pensat que és una data adient avui, que fa 81 anys d'aquell moment. A més, la setmana passada vam presentar la revista Gausac, del grup d'estudis locals, i la meva aportació en aquest número era precisament un article sobre aquest campament i l'escola de comissaris que es va situar aquí també a Can Móra.
Estem parlant del primer campament premilitar de Catalunya. O sigui que la importància no era menor.
No, era el moment en què comença el procés de militarització de les milícies. Tot va començar el 16 de març de 1937, pocs dies abans. Apareixen pel camp de golf uns senyors i els socis que estan allà els diuen que es intenten de les autoritats utilitzar el campo de golf per a l'entrenament militar, destinant el xalet per a l'ús d'oficials en qualitat de quartel. Els senyors que estan allà, la majoria són anglesos, el club es deia New Barcelona Golf Club, s'havia fundat el 1919 i l'havia comprat la Catalonia Land Company, que era una de les companyies que tenia Pearson, i estava lligat al món del tren, sí. I bàsicament el feien servir a anglesos, el poble li deien el Club dels Anglesos. Llavors aquests senyors es veren, diuen, hosti, això què és? Que ens treuen el campament, que no podem jugar a golf? Això enmig de la guerra. I el dia següent el cònsul britànic escriu a Josep Tarradellas, que era el conseller primer, le escribo que tome las medidas necesarias para que no se proceda con el plan arriba indicado, por tanto que el terreno a que se refiere pertenece a una compañía británica. Escolti, que no, que eso es de una compañía británica.
Es una invasió, ¿eh?
Tarradella sembla que va passar una mica d'ell, i el dia següent són uns altres cònsuls els que envien cartes a Tarradellas. Escriu el consulat nord-americà ja rebaixant una mica el to i demana que almenys li deixin lliure 6 forats dels 18.
És una petició una mica...
Pensem que és una mica frívol. Estem parlant de que un país que està en guerra i el cònsol nord-americà i britànic no tenen altra cosa que fer que demanar que els hi deixin 6 forats en un camp de golf.
Per continuar practicant.
Per continuar, perquè diu que a los miembros del golf les proporcionará terreno suficiente para continuar su recreo y ejercicio preferido y al mismo tiempo permitirá a los empleados del club continuar prestando sus servicios y ganarse la vida. També. El cònsol britànic, el cònsol francès, el cònsol de Cuba també envien cartes a Tarradellas, perquè, de fet, ells eren els que practicaven el golf, jugaven als membres del club, que eren anglesos, i després, fins i tot algun dels cònsols ho reconeix, que ells mateixos practicaven el golf en aquest campament.
Però no eren els únics que demanaven o que feien aquesta petició, sinó que també els treballadors donaven suport perquè tenien interessos a...
Sí, els treballadors, ja ho veurem després, clar, són els més afectats quan arribi la l'expropiació del camp perquè es queden sense feina. Però bueno, de què es parlarem més endavant? Aquesta és la situació just dies abans que s'inauguri. Ja dic, Tarradellas li envia la carta, desvia la carta i mai rebran resposta d'aquest tema. I de fet, ja l'11 de març s'havia anunciat que hi hauria un campament a Pins del Vallès. Així que el dia 16 de març arriben voluntaris, membres de l'Escola Popular de Guerra i membres de l'Oficina de Treball Voluntari, i en 5 dies transformen els greens i búnkers en trinxeres, camps d'entrenament, instal·len tendes, cuines i deixen preparat el que serà el campament militar. D'on ve aquesta idea? D'on ve? Per això ens hem de remuntar al 8 de febrer. Hi ha un lloc molt lluny, eh? El 8 de febrer de 1937 els franquistes ocupen Màlaga. La caiguda de Màlaga és un autèntic desastre. 200.000 persones fugen cap a Almeria, són metrallats durant el camí, més de 4.000 moren fugint, comença una repressió brutal a la ciutat, que se salda amb 7.000 morts, i sobretot ha sigut una derrota de l'exèrcit de milícies. Llavors, el dia següent hi ha manifestacions a Barcelona, Badalona, Sabadell, demanant el servei militar obligatori, que hi hagi un exèrcit ben format, que no es pot continuar amb el sistema actual, que la gent anava voluntària al front, en les columnes. El Comitè Central del PC diu que se necessita un ejército regular y disciplinado bajo la dirección de mandos seguros, fieles a la República y al pueblo, y establecer el servicio militar obligatorio y una disciplina de hierro en la retaguardia. La Generalitat demana el compliment dels decrets de mobilització i la incorporació de les lleves. S'inicia una gran mobilització a Catalunya, impulsada sobretot pels comunistes del PSUC i l'UGT, però que també està a favor Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicana, Estat Català, i la Generalitat, en què es demana la mobilització a favor de que es creï un exèrcit popular, regular, i que hi hagi una formació militar dels joves que són criats a les files. Recordem que les crides que havia fet la Generalitat al setembre del 36 havien sigut un autèntic desastre perquè havien estat boicotejades en bona part per la CNT, el POUM, que eren partidaris d'un exèrcit de milícies, no d'un exèrcit regular i organitzat, però s'està veient que això dels fronts no funciona, i la caiguda de Màlaga és com el detonant de tot això. Aquestes forces partidàries de crear un exèrcit regular es organitzen en un comitè pro exèrcit popular, que es marca tres fites. La incorporació de les lleves, perquè fins ara, com les lleves no ni es van presentar, de moment l'exèrcit és a base de voluntaris, de milicians, que han sortit de Barcelona o d'altres llocs a lluitar. Hi ha mandos militars, però bueno, és un exèrcit bàsicament quasi a base de voluntaris. Organitzar militarment la rereguarda i iniciar una campanya de propaganda. Del 21 al 28 de febrer s'organitza la Setmana per Exèrcit Popular. Cada dia hi ha mobilitzacions al carrer Barcelona i clou amb una gran parada militar on participen totes les organitzacions polítiques, excepte el POUM, i la policia. Tota una demostració de força. Llavors, aquest comitè, finalment el 3 de març, el dia de Sant Medi, que llavors no celebrava, s'organitza el Comitè per Exèrcit Popular Regular. Participa ara ja la CNT i el Partit Sindicalista, i llavors es donen suport majoritari totes les forces del camp antifeixista, amb el suport de la Generalitat. Només queda fora el POUM i la FAI, és a dir, els sectors més antimilitaristes i partidaris encara de les milícies, no de la militarització de l'exèrcit. La resta de forces, fins i tot la CNT, ha entès que era el moment de la militarització. Aquest comitè, el president Eduard Ragasol, que era un diputat d'Acció Catalana Republicana, i té com a secretari tècnic a la persona que havia vingut aquí al campament a dir-li als del club que això acabaria sent un campament, que es deia Jordi Martín, o es feia dir Jordi Martín, perquè en realitat era un hongarès, era un comunista hongarès que es deia Georgi Martí Haidu, era un agent del Comitè, de la Internacional Comunista, que havia arribat a Barcelona l'any 36 per participar en l'organització de les Olimpiades Populars i s'havia quedat aquí. És un home que té experiència militar, no sabem gaires coses, perquè com a agent del comitè és un personatge una mica fosc, però és el veritable factotum d'aquest comitè de Pro-Exèrcit Popular. El Comitè Pro-Exèrcit Popular dependrà de la Generalitat, com un òrgan oficiós de la Generalitat, i tindrà com a funcions les campanyes de propaganda en favor de la militarització i la preparació militar dels ciutadans per al seu futur ingrés en les files. I aquesta és la comissió de propaganda s'encarrega de, per exemple, la campanya de Catalunya Ajuda a Madrid, quan les tropes franquistes arriben a Madrid, o la Setmana per Euskadi, de fer una revista, de participar en programes de ràdio. I la comissió premilitar es queda encarregada de crear centres d'instrucció i camps d'instrucció militar. I aquests són els que venen a Sant Cugat. Busquen un lloc prop de Barcelona i troben un lloc ideal. Una vila rural, recordem Sant Cugat té 6.000 habitants, connectada amb el tren en mitja hora a Barcelona, amb lo que...
comunicació fàcil.
Pots estar a la capital fàcil. I, a més, es troben en uns terrenys ja aplanats, prop de l'estació, i llavors és un lloc ideal per muntar un campament militar. I així ho fan. En 5 dies tenen tot gest. per la inauguració que està prevista el 21 de març.
I, clar, tot això també cal saber com reaccionen a aquesta petició de reclutament, a tota aquesta propaganda que es llença perquè la gent comenci a allistar-se, no?
Sí, de fet, aquesta jornada inaugural és una jornada de propaganda més, perquè, per exemple, era la Diada de la Joventut i estava previst la inauguració d'aquest primer campament i després a la tarda es van fer unes activitats esportives a Montjuïc. La presència de companys és també un acte de propaganda, vol dir donar-li un relleu a aquest acte. I de fet, de bon matí ja arriben a Sant Cugat trens especials. Des de Barcelona es posen a les 6 del matí trens especials perquè la gent vingui a la inauguració del campament, perquè i llavors hi ha bastanta gent. A Can Móra, ja de bon matí, a Can Móra arriben les primeres autoritats. Està Joan Comorera, que és el conseller de proveïments, però és el màxim responsable del PSUC, que són els que han hegemonitzat la campanya. Trobarem Amadeu Aragall, que era el membre diputat d'Esquerra Republicana que vivia a Sant Cugat. I l'alcalde, Magí Bartalot, també es desplaça fins a Can Móra. Ho té fàcil, perquè vivia al carrer Villà, just enfront dels tapeixos aïmats, o sigui, que podien anar en xancletes a la inauguració. A les 7 del matí comencen unes maniobres per tota la zona. Es fan exercicis d'atac i de defensa, que és el que la gent ve allò entremig d'aplaudiments. I a la mig matí arriba Companys. Companys arriba amb la seva dona i amb el seu secretari, amb l'Eduard Regassol del CEP, amb membres de militars. Una banda militar que està esperant li toca la marxa de l'exèrcit regular, que era una cançó a la que va posar lletra Pere Quart, també de propaganda de l'exèrcit popular. I s'inicien els parlaments, per als membres del PSUC, per la Domingo Ascaso de la CNT, per la Magí Bartalot, de l'alcalde, que dona la benvinguda en noms del Pins del Vallès, amb emocionades paraules a Companys, el guia que ens han de dur a la victòria, deia, i saluda la joventut entusiasta que està disposada amb admirable abnegació a la lluita per la llibertat. Després parla Joan Comorera i l'últim és Companys. Companys inicia recordant la seva relació amb el poble, diu: "Ciutadans, és una doble satisfacció per mi que aquest primer camp d'instrucció de l'Exèrcit Popular Regular s'inauguri la població de Pins del Vallès, dins del districte de Sabadell, on, com recordava dies passats, vaig iniciar, sota el guiatge de Francesc Layret, les meves agitades lluites polítiques." Recordem, alguna vegada hem parlat, que la Unió de Rabassaires a Sant Cugat l'organitza Francesc Layret i després del seu assassinat en Lluís Companys. I Lluís Companys, a més, havia sigut diputat de la circunscripció de Sabadell, on estava Sant Cugat. Llavors, coneixia la població i llavors recorda que l'objectiu de tot això és una disciplina a l'avantguarda, comandament únic, mètodes de guerra, disciplina i ordre a la rereguarda. I demana que tothom es posi en peu de guerra i ajudi a aquest objectiu. I llavors demana que totes les forces antifeixistes estiguin unides en aquest objectiu. El públic aplaudeix, la torna a tocar la banda militar, aquesta vegada els segadors, l'himne de Riego, que és amb el que comencem el programa, i de nou la marxa, i es fa una desfilada davant de les autoritats, dels primers milicians que s'han apuntat al campament, dels primers reclutes, i de la gent que ha treballat en la construcció del campament. A la una li fan un aperitiu a Companys, li expliquen l'objectiu, i després se'n van a dinar aquí a Sant Cugat, l'alcalde Magí Bartalot.
A on? No ho sabem?
No ho sabem. Suposo que seria o a Cal Tadeu o a la Unió Sant Cugatenca.
Aquí anava a parar.
Molts llocs no hi havia on portar el president. Allà el reben amb una taula embellida en flors i en cartells que posa l'ofensiva catalans. Visca Companys, visca l'Exèrcit Popular. I així queda inaugurat el primer campament d'instrucció premilitar de Catalunya.
Tot un esdeveniment, eh? O sigui, amb tota la parafernàlia no es van estar pràcticament de res.
Ja he dit que és un moment que volen demostrar que la Generalitat i que el comitè aquest s'ha posat les piles per la bilateralització i llavors fan d'aquest primer campament tot un acte de propaganda. De fet, tot el acte d'inauguració va ser filmat per Cameramas al Servei de la República, que era un col·lectiu de cineastes afí al PSUC, i tenim un documental que es titula Primer camp d'instrucció de l'Exèrcit Popular Regular, que podeu veure si aneu... Aquí farem
el vostre blog?
Aquí farem una altra de propaganda. Si aneu al meu blog, es podreu reproduir el documental amb la veu francesa, perquè només el vas trobar en l'arxiu del Partit Comunista Francès, perquè aquest documental es va fer en castellà, en català i en francès, i suposo que en anglès, per difondre-ho a nivell internacional també com a forma de propaganda. Jo només he aconseguit la versió francesa, però allà, si aneu al meu blog, allà el teniu. I així queda inaugurat el campament. Aquest campament, en principi, estava previst que s'apuntessin 2.000 joves, la primera promoció no són tants, sobretot són gent de la Joventut Socialista Unificada, gent de l'entorn del PSUC, que són els que més esforços han fet. La instrucció tenia que estar a càrrecs d'oficials de l'Escola Popular de Guerra i d'oficials no mobilitzats. Llavors trobem a diferents comandants que porten, i trobem un personatge interessant en el campament, com a comissari auxiliar del campament, a la Fanny Schoenheim, perdó, perquè és un cognom holandès. Es tracta d'una periodista holandesa de 25 anys, que havia participat a l'Olimpíada Popular i s'havia quedat aquí a Barcelona, havia participat als combats el 19 de juliol a Barcelona i després havia anat al front i havia estat al comandament d'una metralladora. S'havia afiliat al PSUC. Sembla que era també un agent del Comintern, de la Internacional Comunista, perquè just abans d'arribar a Barcelona havia passat una bona temporada a Moscú. I de fet ella estava bastant de temps al campament com a instructora d'aquests joves. I a més hi ha un comissari polític, que és l'Hilari Irlandís, del que parlarem després. Aviat ràpidament s'inaugura un altre campament a Viladecans i 10 campaments més. És a dir, la comissió aquesta comença a fer feina. I el que es cridaven era els joves, en principi són voluntaris, que encara no han estat cridats la seva quinta i que venen a fer una primera instrucció premilitar. És una mica precari, els fusells són de fusta.
És un entrenament fictici, de moment.
Sí, només poden disparar algun dia, però... I a més, continuen les propagandes. El 4 d'abril, de nou, arriben trens de Barcelona a Sant Cugat perquè vegin les maniobres que estan organitzant aquests joves. El 18 d'abril se'ls porten a Torre Baró i fan com una conquesta de la muntanya de Torre Baró. I comencen a rebre visites oficials. Durant aquest mes d'abril arriben al campament autoritats militars, arriba el Comitè Mundial d'Amics de la Unió Soviètica, militars de l'Estat Major...
Però algunes altres visites són una mica més curioses,
i
no?
I intel·lectuals com John Dos Passos. L'escriptor nord-americà doncs, va passar també per Sant Cugat, va estar visitant el campament i va deixar ja escrit en la seva biblioteca una dedicatòria en un llibre, biblioteca que no s'ha conservat. Però, bueno,
o sigui, que algun llibre seu hi havia a la biblioteca.
Sí, perquè ràpidament també, bueno, després ho veurem, es preocupen una mica de culturitzar aquests joves que arriben. Però bé, tenim el testimoni d'un d'aquests joves que va anar-hi aquests primers dies i deia: "Como se aceptaban a todos los que quisieran ir, un grupo de la Juventud Socialista nos apuntamos. Y allí nos enseñaron tácticas de guerrilla, el manejo de diferentes armas y a disparar con ellas. Estas armas eran de madera, pero en las prácticas se usaban unas de verdad, porque solo había 8 o 10 para toda la compañía." Clar, estem pensant que és una instrucció premilitar, és a dir, que, no, que aquests joves, quan van acabar la primera promoció acaba el 21 d'abril, llicència en 700 alumnes, però no van al front, perquè aquests encara no han estat cridats.
Una primera promoció que dura un mes.
Sí, però era una instrucció premilitar. Les ensenyaven, doncs, això, coses bàsiques, sí. Acabar trinxeres, a fer... aquesta primera promoció, el 21 d'abril, marxa a Barcelona, en trens a Barcelona, desfila per el centre de Barcelona fins a la plaça Catalunya, allà l'esperava company, allà a la plaça Catalunya, la plaça Sant Jaume, plaça de la República llavors, allà l'esperava company, les autoritats del comitè, i fan la promesa de fidelitat a la causa antifeixista. La promesa, un oficial els preguntava: "Prometeu lluitar fins a la mort pel triomf de la causa antifeixista?" "Sí." "Prometeu actuar disciplinadament obeint les ordres del govern de la Generalitat de Catalunya?" "Sí." "Prometeu, com a forces de reserva, ajudar a l'Espanya republicana antifeixista per tal de deslliurar-la de la dominació rebel i estrangera i ajudar-la eficaçment per al restabliment del govern legítim en totes les terres d'Espanya?" "Sí." "I prometeu romandre en els llocs de treball, a la rereguarda i en els fronts, sempre que sigui necessari, disposat a seguir amb energia i disciplina les ordres del govern de la Generalitat i del nostre president Lluís Companys, símbol de la llibertat, de la revolució i de la nostra pàtria?" Sí. Com veiem, es parla molt de la disciplina, del comandament, del respecte, perquè un dels problemes de les milícies, de les columnes, era això, la falta de, no? Havia estat la falta de disciplina. Si volia un exèrcit allò regular...
aquesta situació que ens expliques vindria a ser o tindria la traducció en els que ja més contemporàniament han fet el servei militar a la jura de la bandera.
Sí,
que vindria que aquí, a ser... és una altra cosa.
Aquí no es jurava la bandera, sinó que es prometia la fidelitat a la causa antifeixista, que és bastant diferent.
Sí, sí.
Bueno... aquests són els primers. El 21 d'abril arriba un nou reemplaçat al campament, però tot això canvia a partir de maig. En maig del 37, el fes de maig del 37, l'enfrontament entre PSUC, la Generalitat, amb la CNT i el POUM, els trets a Barcelona. De fet, agafen els reclutes del campament i se'ls emporten a uns a Sabadell a vigilar l'aeroport i altres a Barcelona, a l'hotel Colón, on estava el PSUC, on estava la instal·lació, a defensar, estava clarament qui estava darrere de tot això, perquè se'ls porten al local del PSUC. Aquests sí que els donen armes de veritat, però de fet no van fotre cap tret. Una vegada acabat els problemes aquests interns a Barcelona, els tornen al campament, però una de les conseqüències del feix de maig és que la Generalitat perd les competències militars. Si fins llavors la Generalitat era l'encarregada de l'exèrcit en el seu territori, i fins i tot en el front d'Aragó, ara l'Exèrcit Popular de Catalunya es convertirà en l'Exèrcit de l'Est, que és un dels 5 que integraven l'Exèrcit Popular de la República. Els dirigents del comitè aquest de Proexèrcit Popular contacten amb les noves autoritats militars, van a visitar Juan Negrín a València, el ministre de Defensa, i de fet, quan tornen, el tinent coronel Manuel Soriano, que era un dels que s'encarregava ara del comitè, diu: "Nosotros obramos siempre dado el carácter premilitar que tiene este comité en relación perfecta con nuestro superior jerárquico, el general en jefe del Ejército del Este." Ja no és companys el superior, sinó el cap de l'Exèrcit de l'Est. Aquests noves direcció militar visiten el campament. Antonio Cordón, que és el cap de l'estat major de l'exèrcit de l'Est, visita el campament el 14 de juliol. Els dirigeix un discurs: "Vosotros sois valientes, puesto que habéis venido aquí voluntariamente para instruiros las virtudes de un buen combatiente. Mañana será toda la juventud que os seguirá, porque vamos a decretar la obligación para los jóvenes de 18 a 20 años de educarse premilitarmente para formar las reservas de nuestro glorioso Ejército Popular Regular." Es decir, ara ja... Es passa del voluntarisme que havia anat a obligatorietat de formació premilitar. A més, també una altra persona que visita el campament és José Antonio Aguirre, el lendakari d'Euskadi, que una vegada les tropes franquistes han entrat al País Basc, viu a Barcelona, hi ha una delegació del govern d'Euskadi. I per què visita el campament? Doncs perquè també s'estan formant tropes basques. Hi ha unes milícies, al març havien arribat des del front de Madrid un centenar de milicians bascos que havien format el que és coneguda com la Brigada Basco-Pirenaica, i llavors en Aguirre ve a visitar-los. Aviat aquest comitè anirà perdent competències, es crearà el Comitè Central d'Educació Militar de Catalunya, que serà el que ara assumirà ja no el comitè d'aquest Projecte Popular, sinó un comitè central d'educació que depèn del Ministeri de Defensa, no de la Generalitat, el que assumeixi la direcció del campament. El que eren voluntaris seran ja reclutes cridats de les quintes. Però la situació del campament és bastant precària. Tenim un informe del que era responsable, ara novembre del 37, i ens parla de que envió un informe resumido sobre l'actual situació del campament, que envía aquest comitè regional. Diu: "Vestuario, los reclutas se encuentran materialmente desnudos. No se les facilita ropa d'abric. Higiene, que hi ha paràsits i que falta sabó. Las instalaciones, las tiendas de campaña, por no disponer de los largueros necesarios, con el peso se perforan y destruyen. Instrucció, diu que está en mans de la bona voluntarietat." I concluía: "Resumiendo, que hoy contamos solo con una buena voluntad, una disciplina y un espíritu de sacrificio que los comisarios nos han sabido inyectar." Aquest informe d'en Agustí Bessa, que era el que estava al respecte, el que suposa és la seva destitució i un nou camp militar al campament. I ara aquest nou camp militar és el que ja comença a rebre reclutes. Primer són els de la quinta de 1939, que arriben el 22 de novembre, i a final d'any ja hi ha uns 1.500 militars, entre els joves que estan cridats, els oficials que viuen a Can Mora i a les torres del voltant... que viuen aquí al campament.
Però amb aquest relleu, amb aquest canvi d'escenari, millora la situació?
La cosa millorarà una mica. Tenim aquí un altre testimoni. Diu: "En el mes de diciembre del 37 nos llevaron al campamento premilitar de Pins de Vallès. En este lugar fue cuando por primera vez me dieron una buena instrucción militar. En el campamento había una gran actividad desde la mañana a la noche, y cuando tocaban Diana lo hacían de una forma muy distinta, porque el comandante del campamento por los altavoces decía: ya han estado bastante tiempo en posición horizontal, así que hacer ejercicios para fortalecer el cuerpo. Empezábamos el día con una marcha de unos 3 kilómetros y varios ejercicios militares hasta la hora del almuerzo. Por la tarde, teórica, y una vez por la semana, una gran marcha. Sí, ya mejorando una mica. Pero las condiciones en las que vivían als reclutas no eran tan buenas. Tenemos una carta de un de los últimos reclutas, ya de gener del 1939, porque ya es de la última quinta que es cridada, que diu: aquí en tens, fent una vida de campanya. Però jo que sentiu de campanya, sense ets ni uts. El dia el passem regular, però la nit és crua. Estem repartits de 10 en 10 per cada xabola a sota dels pins, quines medeixen uns 2 metres d'amplada i 4 de llargada. I apanya't com vulguis, que així t'ho manen i mucha la gàbia. Això l'explicava el seu germà. A més, a l'últim moment també van aparèixer pel campament les brigades internacionals. Les brigades internacionals van ser desmobilitzades a l'octubre del 38, però clar, hi havia alguns que no podien tornar al seu poble, alemanys, que ja estava Hitler, o italians, que estava Mussolini, llavors queden acampats també en el Generalife i aquí. I com va rebre Sant Cugat aquest campament i la presència militar? Bueno, en principi ja hem vist que Bartralot, l'alcalde, el rep, però clar, aquesta presència es feia notar, joves...
I, la vida quotidiana del poble segur que també...
No els deixaven sortir, els deixaven sortir en moments puntuals i els caps de setmana, però clar, aviat arriben problemes d'ordre públic.
Clar.
Joves, alcohol i festa, doncs crits als carrers, gent que marxa dels bars sense pagar, i baralles, no? Bueno, el que té botellón, però...
Sí. Però vaja.
Llavors l'Ajuntament diu, bueno, però el problema més greu és que, com hem dit, la majoria d'aquests primers joves eren del PSUC, i a Sant Cugat, hem parlat d'altres vegades, tenia molta força el POUM, que són els rivals polítics, no? Els comunistes estalinistes, els comunistes heterodoxos, i llavors hi ha unes primeres baralles de tipus polític. L'Ajuntament llavors envia per unanimitat, aprova enviar una carta al responsable del campament que li demana inhibir-se en absolut d'intervenir en els afers de caràcter polític d'aquesta localitat. Que les patrulles s'estinguin de circular armades per la vila. Que en siguin complerts tots els deures cívics, pagant el que correspongui en espectacles, cafès i altres llocs de concurrència pública. I comportar-se correctament en locals i vies públiques. Les relacions continuen empitjorant, continuen les baralles entre polítiques... I fins i tot al setembre es barallen membres de la milícia, de l'antiga milícia de Sant Cugat, amb joves del campament. Ha d'intervenir el comissari d'ordre públic i demana a l'Ajuntament, però l'Ajuntament els dona llargues afirmant que no havia estat possible identificar aquests joves santcugatencs de qui eren. I com dic, hi havia també els treballadors del golf.
Del golf, sí.
S'havien constituït en comitè de control obrer del Sant Cugat Golf Club, que eren una decena de treballadors, i envien una carta al juny del 37 dient que, com todo buen patriota, deben aportar su grano de arena en la lucha contra el fascismo. Però diu que el Jordi Martín els havia dit que se verían sus obreros y empleados, les va advertir que les ajudaria, les va prometre que no sufrirían perjuicio alguno a causa de dicha incautación. Però sembla que la realitat era una altra. Diu, parte de lo que podríamos considerar activo ha desaparecido del local. Se refereix a les eines, al mobiliari, perquè ràpidament tot ha sigut utilitzat pel campament. Y digo que debido a dicha incautación se nos imposibilita todo medio de poder trabajar y ganar el sustento de nuestras familias. Mucho más teniendo presente que la actual lucha proletaria es para beneficiar y no perjudicar al obrero. Y buscan solución. Adrecen también una carta a la Generalitat, pero no sembla que els hi donessin cap solución. Este, mig d'una guerra y se li dona més importància.
Poca força tenien, no?
Sí,
només en
10. Se li dona més importància. I tot això, clar, no hem parlat, però també el...
Ens quedava una altra part que anava vinculada a aquest capítol dels
a l'escola de comissaris. Perquè...
Sí, però si et sembla, ho deixem per un altre dia?
Ho deixem per un altre dia,
sí?
Perquè també té la seva importància.
Molt bé, doncs avui hem conegut com es crea, com evoluciona els canvis que es produeixen en aquest cap d'instrucció premilitar, el primer a Catalunya. Coincidim precisament amb
els, el fa dia, 81 anys
el dia de la seva creació, inauguració.
Que Companys el va inaugurar aquí a Sant Cugat, llavors Pins del Vallès.
Molt bé, senyor, doncs moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar després de vacances.
Molt bé, doncs que vagi molt bé.
Bon dia.